Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els bombers i els Mossos d'Esquadra han localitzat i han recuperat els cossos del matrimoni que va quedar sepultat ahir en una gran esllavissada de roques a la carretera LV-9124 a Castell de Mur, al Pallars Jussà. El cotxe estava circulant per aquest tram de la carretera en el moment que es va produir el despreniment. El vehicle va quedar sota les roques despreses que ocupaven uns 200 metres de la carretera, segons explicava ahir l'alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol. Els cossos s'han pogut recuperar cap a 2:15 del migdia, segons fonts policials. Ara s'haurà de produir la seva identificació, però tot apunta que es tracta del matrimoni desaparegut ahir. Un familiar va donar la veu d'alarma després de veure que no havien tornat a casa i que per fer-ho havien de passar per la carretera afectada. Canviem de qüestió. El Tribunal Suprem espanyol critica la resolució alemanya i planteja extradir Carles Puigdemont per sedició. La interlocutòria alerta que l'1 d'octubre podria haver-hi hagut una massacre si hi hagués intervingut un nombre més gran de policies. Així s'expressa l'alt tribunal espanyol en la resposta al recurs que havia presentat Jordi Sánchez contra la negativa que va rebre com a candidat per part del jutge Pablo Llarena per anar a la investidura. La sala assegura que la violència es va produir. També és notícia avui Josep Rull, que ha acusat el jutge del Suprem de seguir el full de ruta marcat pel ministre Rafael Català. Ha estat processat formalment avui per rebel·lió i malversació, juntament amb Raül Romeva i Joaquim Forn. El conseller de Territori destituït pel 155 ha rebatut el jutge Llarena els arguments per processar-lo en la mateixa línia que van fer ahir dilluns Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart. També us expliquem que els governs dels dos països que van participar amb els Estats Units en l'atac a Síria dissabte, el Regne Unit i França, han donat explicacions avui als seus respectius parlaments. La primera ministra britànica, Theresa May, s'ha defensat de les crítiques per haver actuat sense l'aval de Westminster i ho ha justificat amb l'argument que va ser un atac selectiu. Des de França, el primer ministre, Edouard Philippe, també ha comparegut davant la cambra legislativa i ha volgut deixar clar que aquest no és un atac ni contra Síria ni contra el govern de Bashar al-Assad, perquè l'enemic és l'Estat Islàmic. Dos apunts breus per acabar aquest informatiu. Avui es fa una jornada sobre la salut mental organitzada per la Delegació de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona amb Cristina Macias, psicòloga. Serà al carrer Sant Pau 111. De fet, ja ha començat a 6:15 d'aquesta tarda. I us proposem també una presentació, la del llibre La petita cosa de cada dia, de Jordi Sans, en un acte a les 7 de la tarda a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona, amb Joan Zapatero i el mateix autor Jordi Sans. Fins aquí l'actualitat. Tot seguit, el mirador de l'actualitat. Avui parlarem sobre Síria. Abans, el pensament del dia amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia, i s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo i precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Els matins, de dilluns a divendres, se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí, tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ens hem renovat per tu. Nova Catalunya Cristiana. Coneix el nostre nou format i disseny. Demana el teu exemplar a la teva parròquia o subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Conversarem avui sobre Síria, un país devastat i trencat després de més de 7 anys de guerra interna i ara, a més, escenari de greus enfrontaments a nivell internacional amb els Estats Units i Rússia com a protagonistes, però també amb la implicació, sobretot, de França i el Regne Unit. Donald Trump liderava dissabte de matinada un atac amb les armes químiques com a objectiu, un atac convencional aeri, diuen que selectiu, després d'haver amenaçat primer i d'haver suavitzat després el to a instàncies del Pentàgon, del seu propi Ministeri de Defensa. Analitzarem també el paper de França i del Regne Unit, que han donat suport a aquesta reacció militar nord-americana. Resposta, com dèiem, al suposat atac amb armes químiques d'ara fa uns dies, però del qual no s'ha aclarit tot el que va passar. Tenim una situació bèl·lica en un país, Síria, que pot quedar molt tocat, fins i tot quan callin les armes. Ara, el gran repte a nivell mundial és que el conflicte, una guerra freda, segons diu el govern de Rússia, no vagi a més a nivell internacional. I, evidentment, que el repte principal sigui aquest no vol dir que no ens preocupi la situació interna de Síria, on han mort centenars de milers de persones, moltíssims d'ells civils, dones i nens, des de l'any 2011. En parlem avui, un dia més, ho hem fet ja unes quantes vegades en aquest programa, amb Jordi Verdaguer, advocat i president de l'Associació Barcelona amb Síria. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies per convidar-me un altre cop, gràcies.
Gràcies a vostè també per haver vingut. Ens acompanya d'altra banda el politòleg expert en conflictes, Guillem Porçals. Gràcies, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Mohamed Said, president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
També molt preocupat per Síria. Vostè moltes vegades sosté la tesi que Síria està trencada i que acabarà partida amb trossos per algun interès internacional. Això creu que continuarà passant o la victòria o pseudovictòria del règim de l'Assad pot evitar-ho?
Yo siempre lo tengo en mi pensamiento. Yo creo que el final... Estamos en Sykes-Picot 2, división de la parte del Oriente Medio más de lo que está dividida. Yo creo que tarde o temprano el plan
se va... Divisions artificials.
Sí. Yo estoy seguro de esto.
Bé, en qualsevol cas, a banda d'això que ens diu Mohamed Said, què pensen del que va ser l'atac la matinada de dissabte i una mica el que ha passat després, que no ha estat una escalada de tensió massa gran a nivell internacional.
Primer de tot, hi ha una cronologia dels fets, és a dir, abans, quan va començar la guerra, se li va demanar al règim sirià que es desfés de totes les seves armes químiques, després de diferents atacs que van haver-hi, i tant Rússia com Estats Units i la comunitat internacional van certificar, conforme Síria estava complint, que s'havien desfet de totes les armes químiques o biològiques que hi havia al país. Aquest atac, sincerament, sorprèn a tota la comunitat internacional perquè...
L'atac químic, ens referim a la setmana passada, sí.
L'atac de la setmana passada va sorprendre la comunitat internacional perquè, tot i certificar-se que Síria no tenia armes químiques, va haver-hi una explosió d'una arma química en ple territori, per dir-ho així, rebel, entre cometes, o de l'oposició armada siriana. Aleshores, des de Síria apunten de que no és cosa seva, perquè ells ja van certificar que no tenien aquest tipus d'armament. Als Estats Units els atribueix l'atac amb ells. Hi ha una part governamental que diu que va ser els propis rebels que, manejant els artefactes, els hi va explotar, perquè eren unes zones on no hi havia control internacional de cap país. I els Estats Units, França i Regne Unit van apuntar directament al règim. I van llançar l'atac de forma preventiva abans que es pogués demostrar que fos el règim o no qui fos el responsable de l'atac. Partint d'aquesta situació, que és la que hi ha actualment, hi ha hagut una amenaça de segon atac per part de Trump, conforme atacaran a més conseqüències i tot, i després, respecte a l'atac que va haver-hi la setmana passada contra el centre tecnològic aquest del règim sirià, on Trump amenaçava i, per dir així, vacilava que tenia els millors míssils per fer-ho i tot, és un atac molt ordinari i molt estrany, perquè van llançar una quantitat ingent de míssils i els danys sobre l'edifici van ser nuls, o gairebé nuls. Van desfer unes ales i res més, per tant.
Sobre els edificis on suposadament es fabricaven les armes químiques. Per tant, no hi ha hagut una destrucció important d'aquest
arsenal. No, es perseguia destruir el centre tecnològic de Damasc. Van destruir una ala del centre. Llavors, ningú entén tampoc militarment què ha sigut aquest atac per part de Trump.
Sempre hi ha, però, declaracions contradictòries en aquest cas, eh? Unes més triomfalistes, altres, com diu vostè, que no han fet gran cosa, i aquí tenim una mica les versions.
Hi ha una cosa que realment amb aquest atac ho veiem, que hem estat parlant sempre aquí, que la guerra de Síria no era una guerra de sirians, sinó que era una guerra de potències estrangeres, i segueix sent una guerra de potències estrangeres. Lo cert és que el que ha sortit victoriós de la guerra de Síria, vulguem o no, és el règim actual del senyor Assad. Perquè ja ho vam comentar també aquí, que quan caigués Alep, la guerra es guanyava. I realment ha caigut Alep i la guerra l'ha guanyat el senyor Assad. Tornem a veure les potències estrangeres. El tema de l'atac que hi ha hagut... Hi ha hagut un atac, però jo crec que és d'aquells atacs que dius... Jo crec que això ja és al final de la guerra en si. Ara començarà a haver-hi aquella guerra de guerrilles o guerra que pot haver-hi...
De reductes, de resistències.
Sí. Uh-huh. Però, en certa manera, jo penso que la guerra de Síria s'ha decantat totalment cap al senyor Assad i ens estem veient, potser...
Clar, ell és el guanyador, però la guerra és molt complexa, sí, perquè no són només les forces rebels que inicialment es van aixecar contra el règim, sinó que hi ha molts grups, hi ha, evidentment, Daesh i hi ha altres
jo creo que hay
bàndols, més de dos.
Hay unos intereses estratégicos. Yo creo que el ataque del sábado de Estados Unidos, Inglaterra y Francia es un aviso a Rusia que estamos en el terreno, que esto no se va a solucionar fácilmente.
Aquest potser seria el principal objectiu de l'atac.
I nosotros, y todo el mundo sabe, que Estados Unidos tiene sobre 3.000 soldados en el territorio sirio. Esto nadie lo discute. Y yo creo que la guerra no ha terminado. Todavía faltan muchas cosas que decidir. Yo creo que ahora mismo va a empezar la guerra, la verdadera guerra en Siria, entre Irán y el Estado de Israel, porque esto va a ser la batalla ahora. Porque el Estado de Israel no va a permitir jamás ninguna base militar, ni presencia militar, ni control dentro del territorio sirio. Y así va a empezar ahora la verdadera guerra.
Control por parte del Irán.
Sí, estoy seguro. Y Estados Unidos está trabajando en esto. Está intentando, hoy las últimas noticias, que los países árabes les ha pedido hoy implicarse, mandar soldados a Siria en las zonas controladas por Estados Unidos. Ya están moviendo en la tierra allí en Siria. La guerra, bueno, contra Daesh, contra esto, puede ser que está en su fase final. Però la verdadera guerra i batalla va empezar ara.
I com estan d'acord que, d'alguna manera, encara que no seria el mateix tipus de guerra convencional, pot haver-hi una tensió en augment entre Iran i Israel, entre Estats Units i Rússia, més a nivell mundial?
Sí, tal com apunta el senyor Said, des del govern israelià ja s'ha dit moltes vegades que no permetrien la presència iraniana dintre de territori sirià. De fet, han hagut avions israelians bombardejant posicions sirianes i posicions iranianes, que inclús el règim sirià deia a favor de qui està anant aquesta gent, perquè sembla que estigui ajudant els rebels, inclús el Daesh.
A més, els últims ben recents, que no surten tant als mitjans com altres atacs.
Exacte, van haver-hi una sèrie d'atacs, els del Golan, que inclús l'Iban i tots aquests països demanaven explicacions de què estaven fent, perquè la zona dels Alts del Golan, la regió siriana, estava controlada per l'estat islàmic, va haver-hi una ofensiva iraniana en aquell territori, per part de Hezbollah i faccions iranianes, i Israel va començar a bombardejar a Hezbollah per tal d'allunyar-lo de la frontera israeliana. I tothom va dir, què estàs fent, senyor Israel, si tenim l'estat islàmic que ens està atacant?
Clar.
Sí que és cert, tal com apunta ell, que sí que ara comença la part d'així, el joc de cartes, comença el risc, com si fos el risc. Tots els països s'estan situant. Turquia ja ha dit que l'ofensiva siriana durarà molt, ja estan dient que l'ofensiva a Iraq inclús es pot allargar, o pot inclús començar amb força. Per tant, com bé hi diu...
Tenim un tauler terrible, que no sabem com es pot aturar, si és que pensem en una hipotètica pau futura. És que la derrota és una... La guerra és una derrota per la humanitat en si mateixa, no?
Podem dir que ha acabat la guerra civil siriana i que comença la guerra a Síria.
Uh-huh. La guerra d'interessos estrangers a Síria.
No hem d'oblidar una cosa, que Síria, Iran, és aliat de Síria perquè és un aliat natural. No és que sigui un aliat perquè el règim d'Iran vol tenir més influència, però a part és un aliat natural, perquè tenen la mateixa religió. Els sirians són xiites, el règim de l'Assad és xiita, i el règim d'Iran és xiita. Per tant, s'estan protegint perquè ambdós són xiites, de règim xiita. Per altre cantó, tenim a Rússia, l'aliat de Síria de sempre. Síria era laica, sempre ha tingut un aliat que ha sigut Rússia. L'aliança que té Síria és de natura, perquè s'alia amb Rússia, que ha sigut el seu aliat natural. S'alia amb Iran, que també ha sigut el seu aliat natural. Vull dir, realment, aquí el que està penetrant, que no és... que està apoyant els rebels, que està apoyant aquest règim contra l'Assad, és Estats Units, que no era aliat de Síria. Uh-huh. Això no hem de recordar, eh?
Jo crec que el problema, Jordi, los iraníes son chiitas, el gobierno sirio es alawita, no son chiís, ¿eh? Hay una diferencia enorme.
Es una secta derivada de los chiitas.
Totalmente.
Ah, vale. Pero es derivada de los chiitas.
Y el segundo, yo creo que el bombardeo de Estados Unidos de Francia e Inglaterra del sábado, antes del bombardeo había una comunicación indirecta entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia no está cómoda con la presencia de los iraníes en Siria. No está cómoda Rusia con la presencia de los iraníes en Siria. Por esto Rusia, hay comunicaciones entre Rusia, Israel, Estados Unidos, porque saben que la presencia iraní va a generar un conflicto bastante más fuerte que la guerra durante estos 7 años en Siria.
Bé, seguim repassant l'actualitat sobre Síria. Avui, en El Mirador, ens acompanyen el politòleg expert en conflictes Guillem Porçals, el president de Barcelona amb Síria i advocat Jordi Verdaguer i el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said. Tenim una pregunta, la pregunta del dia, com sempre, com cada dia, radioestel.cat. Està justificat l'atac dels Estats Units al Regne Unit i França sobre Síria? Pregunta ben directa. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, a la Síria actual cal acabar com sigui amb les armes químiques. La segona, no, la resposta militar sempre és inacceptable. I la tercera, no, la decisió és immoral, precipitada i sense proves. Es decantarien per alguna d'aquestes opcions? Vostès pot tenir alguna justificació? Sempre és inacceptable la resposta militar o és precipitada?
Això és molt difícil. La resposta militar mai és bona. Mai.
Mai és bona. Això és un principi que compartim tots. El que passa és que sí que s'està dient des de moltes cancilleries europees, molts caps d'estat o de govern estan dient que té una justificació, fins i tot sense haver-s'hi implicat directament. És el cas de Mariano Rajoy i altres líders europeus.
I el que ha patit la guerra de Síria és la població, i s'ha utilitzat la població pels interessos econòmics de les potències. I aquest atemptat és un exponent d'allò que diem, perquè...
L'atac amb armes químiques,
amb armes químiques, perquè torna a haver-hi, per culpa d'això, es torna a agafar com a excusa això per tornar a la guerra aquesta i tornar a aquest enfrontament dintre de les terres de Síria. No sé com ho veieu.
Sí, algun comentari sobre aquestes possibles respostes. Ara direm com va l'enquesta.
Yo creo que ahora mismo Siria va a ser como un tablero de ajedrez entre las potencias y se va a haber muchísimo movimiento en el terreno. Y con el tiempo ya nos vamos a ver lo que puede generar este conflicto.
Guillem Porçals.
Tots els països implicats estan venent l'atac des d'un punt de vista, és a dir, el règim, la imatge que es va veure a les televisions sirianes després de l'atac era el president Al-Assad anant a la seva oficina, anant al despatx, fent el seu dia a dia tranquil·lament.
Amb normalitat.
Amb completa normalitat, com si no hagués passat res. Per altra banda, Estats Units van fer rodes de premsa, van dedicar el seguiment, tot. I Turquia, per la seva banda, va celebrar l'atac contra les posicions i va emetre imatges a les seves televisions de l'ofensiva que tenen a Afrin, conforme la gent està molt contenta, amb banderes turques, llibres en turc i tot en turc. Aleshores, cada país i cada facció que està de la guerra de Síria ha vengut l'atac, per dir-ho així, com una victòria pròpia, inclús sense formar part d'aquest atac.
Bé, i aquesta és la situació que tenim. Del que són aquestes respostes que tenim per part dels oients, la meitat, el 50%, esteu dient que no està justificat aquest atac dels Estats Units, Regne Unit i França contra Síria. La resposta militar sempre és inacceptable. Aquesta és la resposta majoritària. Un 30% diuen que és precipitada i immoral, per tant, també diuen no, també diuen que no està justificat, i un 20% diuen que sí. Evidentment, les respostes del sí també cal considerar-les transversals, segurament. No és que els que diguin sí estiguin a favor de les guerres, evidentment, però sí que veuen una certa justificació. Bé, Síria ens ocupa i ens preocupa avui. Potser el que tots pensem, deia abans Jordi Verdaguer, que aquesta guerra s'acaba, és això, que s'hauria d'acabar la guerra. Certament va més enllà d'un conflicte civil, ja ho han dit vostès.
Sí, jo volia comentar, jo, Mohamed, aquí, o sea, con los países árabes había un cierto panarabismo
sí.
De carácter laico, socialista, que los mantenía a todos dentro, en una cierta alianza y una cierta tranquilidad a todos. Ha habido toda una serie de movimientos que, como las típicas primaveras árabes, que ha revolucionado todos estos países y nos ha creado una desestabilización de la zona tremenda.
Podem dir que han fet bones les dictadures o pseudodictadures laiques de països del Pròxim Orient.
Han fet bones, per exemple, en Irak, havien este panarabismo igualmente, que le daba una cierta tranquilidad a la región. Yo creo que estas revueltas nos ha desestabilizado a todos y yo no le veig solución, no sé cómo veis vosaltres, yo no le veig solución.
Yo creo que siempre ha sido una falsa imagen a nivel internacional, a nivel europeo, esos países revolucionarios en el mundo árabe, en el Oriente Medio. Al contrario, han sido unos regímenes más dictatoriales que las monarquías.
Sí, més dictatorials, els règims laics, que la mateixa...
Muchísimo más dictatoriales contra sus poblaciones que las monarquías. Pero la prensa internacional siempre ha querido dar la imagen de unas repúblicas avanzadas. Si tú te acuerdas, en Egipto, en Siria, cuando había elecciones, el presidente ganaba el 99,99%.
Bueno, como ha pasado ahora en
Egipto. Es una falsa imagen que han dado a la historia, ¿me entiendes? Sí, sí. Y al contrario, las matanzas que pasó en Siria contra la población por el padre del presidente actual eran unas matanzas terribles. Sí. Y la gente a nivel europeo le aplaudían, decían, hostia, eso sí, por algo pasa.
Està clar que aquí no hi ha la meitat, o uns règims bons i els altres dolents, sinó que hi ha una miqueta de tot. Guillem Ponsals està d'acord una mica amb aquesta línia. Ara, de tota manera, aquella contraposició, aquella polarització de fa uns anys s'ha trencat. Ja tenim unes realitats molt més complexes. A Egipte mateix, a l'Aràbia Saudita, Iran, Iraq...
Sí, en el cas d'Egipte, com bé apuntava el Jordi, a les últimes eleccions presidencials el president va guanyar amb el 99% dels vots.
97, em sembla, però vaja, sí.
I es van retirar, el preferit es va retirar i va dir que era un resultat net. O sigui, sí, són unes eleccions que com a polítics són molt curioses de seguir, perquè dius, bueno, quan serà el resultat? Entre el 95 i el 99%. No esperes menys, ni esperes menys.
Senyor, s'ha de referir a Hosni Mubarak, que ja passava això, no?
Hosni Mubarak, sí. Hafez al-Assad, Gaddafi i tota aquesta gent. Ganaban, para no decir el 100%, decían el 99,9.
Pero yo te voy a decir, a lo mejor, ¿era mejor eso o lo que tenemos ahora en Libia, como están ahora?
O menys dolent, vaja.
¿Qué era
si
mejor?
No millor, o menys
sí.
Dolent.
En Libia, que ahora hay esclavitud, que ves las cárceles llenas, que hay unas guerras entre ellos, hay matanzas.
Guerras tribals, molt complex a Libia.
Yo creo que eran peores, pero los países europeos no han ayudado nada a la población en aquellas épocas de aquellos regímenes. Al contrario, apoyaban a aquellos regímenes contra su comportamiento con la población, sea Siria, Iraquí, Libia, Egipcia. Apoyaban a los regímenes. Les recibían en las cancillerías europeas a esos líderes. No miraban lo que estaban sufriendo los pueblos. Esto es lo que a mí me duele como una persona que ha vivido muchos años allí y ha nacido allí. No hemos encontrado la ayuda de los países europeos contra esos regímenes. Al contrario, les interesaba tenerlos. El momento que no les interesaba tenerlos en el poder, cuando empezaron a actuar contra ellos.
Hay un libro muy bonito que es La cruzada vistas por los árabes, de este escritor libanés, que justamente da esta opinión tuya. Dice, claro, es que los árabes tienen una opinión totalmente diferente a los europeos. Y a veces los europeos vemos los países árabes como nosotros mismos cuando realmente son muy diferentes.
Sí.
En eso te he de dar la razón.
Sí.
I fins i tot tenim l'ideal democràtic que sí. Predomina entre nosaltres com un model que ens sembla que ha de ser idèntic en aquests països i no necessàriament ha de ser així.
De fet, en el cas d'Aràbia Saudita, això que us comentava és cert, és a dir, quan tothom donava recolzament a la monarquia saudita apretava amb un puny de ser a la seva ciutadania. Ara que va perillar la seva alerta amb els Estats Units, amb l'aliança americana, després amb l'aliança russa, que ningú sabia on quedava Aràbia Saudita, que inclús es dibuixava un eix propi d'això, s'han començat a relaxar les tensions dintre del país, perquè es veia que s'estava quedant sol per les seves posicions extremistes. És a dir, sí que és cert que si els països occidentals no haguessin recolzat règims com el de Mubarak, com el de Gaddafi, Itàlia, fins fa 4 dies pagava Gaddafi milions i milions i milions d'euros per petroli, per danys colonials de la guerra de Líbia.
Però si tu nunca... Jo, por lo menos, jo nunca he visto refugiados saudíes de los Emiratos de Kuwait en Europa. Mientras Europa está llena de refugiados políticos sirios, egipcios, iraquíes, jordanos, de todos esos países que han sido un símbolo de las repúblicas, de las revoluciones, de todo. Sí. Eso demuestra que hay...
Que hi ha problemes, han hagut de fugir del seu...
Absolutamente.
País. Bé, senyors, ho hem de deixar ja, ens queden uns segons. Només recordar, amics oients, que a la pregunta si està justificat aquest atac dels Estats Units al Regne Unit i França, continua aquesta tendència. La meitat heu dit que no, que la resposta militar és sempre inacceptable, i un 30% també que no, que la decisió és immoral, precipitada i sense proves. Gràcies, Jordi Verdaguer, president de Barcelona amb Síria, Mohamed Said, d'Amics de Palestina a Barcelona, i gràcies també al politòleg Guillem Borsals. Fins una altra. Bona tarda, que vagi bé.
Bona tarda.
Ens acostem a 6:45, moment d'anar ja a la lectura i al comentari de l'Evangeli del dia, i després al diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.